Hola, bona nit a tothom. En primer lloc, disculpeu la meva veu, però estic a... bé, passant-ho. D'aquests dos estives que són tan, tan típics. Jo patia perquè no sabia molt si avui podria parlar, ahir no podia parlar, i avui, bé, passar la cosa va millor. Intentaré, doncs, que no quedi la veu pel camí. En primer lloc, us agraeixo, doncs, i agraïm a l'Ateneu, a la gent, haver-nos convidat. Estarà encantat d'estar aquí a l'Ella avui, aquesta nit, amb tots vostès, esperant, doncs, bé, amb la nostra modesta contribució, poder posar una mica més de llum a tots els dubtes i el plantejament de, sobretot, aquest traducció universal, que és, doncs, el tema de la descoberta d'Amèrica. Per diverses coses que ja el meu company us ha fet sabinent, no? I que ara, en el meu cas, jo que em dedico més a, diguéssim, a la... Ella us ha parlat una mica del context, i jo us parlaré més de les coses concretes que he anat trobant al llarg d'aquests darrers 3 anys, de les que estic investigant bastant a fons el tema d'arxius, perquè és allà on s'ha d'anar, realment, eh? No ens podem parlar amb els llibres, amb les versions, amb el que els cronistes han dit, fent estudis d'aquestes versions, perquè això seria un mai no acabar, ja ho és, ja portem 500 anys així, eh? Ja veuen com està encara l'estat de la qüestió. Aleshores, jo penso que el que cal fer és centrar una investigació realment d'una altra manera, que és un altre plantejament més científic i un plantejament com fan, doncs, les investigacions reals, no? Quan, sempre m'agrada posar aquest exemple, però quan hi ha un assassinat, malauradament alguna cosa d'aquest tipus, la policia científica, Mossos d'Esquadra, qui sigui, que s'ho vulgui del tema, què fan també? De construir l'escenari del crim, no? Un primer moment, i després, doncs, anar despertant sospitosos i bé, avaluant totes les proves. Jo penso que s'ha de fer així, i així arribarem al final a localitzar, a trobar, a identificar aquest gran personatge que tenen a la pantalla, que va ser el rei el mirall català, un Cristòfor per Colom, i no arribarem només a saber qui va ser ell, sinó tots els personatges aquests que jo fins deia, no sabem aquest, l'altre fan d'aquí, l'altre fan d'allà, quan es destapi, aquest aspecte es escaparà tot, perquè tot està involucrat en el sistema. I sobretot, i el que és més greu, és que aquests personatges no anaven sols, estaven en un context d'una època i d'un àmbit no polític, no? Del seu país, nació, en aquella època. I s'acabarà podent demostrar el que ja estem ja dient, i molta gent abans que nosaltres ja avaluava, no? o apuntava, que és doncs, el clau de la catalanitat de l'empresa de la descoberta. Per nosaltres, una cosa molt, molt important per averiguar què ha passat aquí és saber com es desenvoluparan els fets i, sobretot, retrobar-nos amb els ports d'aquests catalans, amb l'àmbit marítim que ell ha apuntat, l'àmbit marítim de Palà, i hem vist que no és el que se'ns ha explicat. Nosaltres no hem navegat fins a una època i, de sobte, ja en un segle, d'obscurantisme, que ja no hi ha navegació ni comerç marítim, i anem amb... Jo he arribat a sentir que anàvem amb 4 barquetes navegant o més d'un enrere, no? Això no, la barquera més gran que he sentit mai. Jo no soc experta en tema marítim, però sí que llegeixo molt i nosaltres, bueno, al llarg d'aquest temps coneixem molta gent que sí que són experts i ens han explicat coses. I la pròpia història nostra de Catalunya, doncs bé, d'allò que ja sabem, esplendorosa, no hi ha en absolut amb tota aquesta decadència que després que ha volgut fer veure. Aleshores, aquests pocs desapareguts, que d'aquí una estona en parlarem, és en aquest moment que en aquests darrers 80 anys, diguéssim, l'historiografia dona un temps de 180 graus. Per exemple, en aquesta diapositiva veiem una de les troballes que aquesta la vaig realitzar fa pocs mesos a la Biblioteca de Catalunya. És un gravat anònim del segle XIX que porta per títol Regiment de Cristóbal Colón en Barcelona por los Reyes Católicos. No se sap l'autor, no se sap res, però no importa. Tenim un gravat on veuen fixa't vostè, si recorden gravat que per internet inclús es poden veure, hi ha la rebuda i en els escuts no, de Castiga León darrere. I aquí tenim la rebuda, que efectivament va ser aquesta la rebuda oficial a Barcelona, amb l'escut de la ciutat comtal, i el que és més curiós i escandalós encara, el tema que dèiem de la mala catalanitat de l'empresa i del paper de Catalunya. L'empresa és la bandera llibertada on tenen els índios amb els paperaris que veuen aquí al mesurat. Com això, així, de coses que vaig trobant i que a vegades no es veu perquè dic, home, però bo, a vegades li dic a en Joaquim, vols dir que hagin d'investigar realment els nostres arxius? Que a vegades jo me suposo una mica els peus de punta, no, en aquest sentit. I sento amb aquesta frase. Parece imposible que cuantos historiadores, particularmente catalanes, han tratado de buscar pruebas con que autorizar la estancia de don Cristóbal Colón en Barcelona, no hayan tenido la paciencia de repasar la copiosa correspondencia regia. Aquesta és una frase d'Antonio Romeu de Armas, que va ser un investigador canari i també expresident de la Real Acadèmia d'Història d'Espanya, del seu fragment del llibre Colón en Barcelona. Aquest llibre no el trobarà a les llibreries, no hi és, no està editat, però sí en algunes biblioteques, per trobar, de Catalunya hi és, però es pot llegir allà, no te l'han portat a casa. Però també tenim el senyor Luis Ulloa, és a dir, els mostro la problemàtica de la investigació i com des de, aquí mateix des de Catalunya, en els anys 40 i 50 i 20 i pico, ja, del segle passat, doncs, es va maltractar tant el tema aquest, és una mica escandalós. Doncs el senyor Luis Ulloa va revolucionar el món l'any 1929, quan a París va anunciar la catalanitat de Cristòfor Colón. Perquè ell també va viure a les seves pròpies cars durant l'època que va estar a Barcelona investigant l'origen del descobridor, va patir l'escarni dels mitjans de comunicació de l'època, sobretot d'àmbit castellà, i també d'algun àmbit intel·lectual, o sigui, d'algun àmbit de l'esfera intel·lectual catalana. Perquè és una de les nombroses cartes que li escriu el seu amic Lillana de les Dobles, li diu, desgraciadament veig que en diaris espanyols, inclosos de Barcelona, sense estar ni tan sols l'aparició d'aquest llibre, que és el que estava fent ell, s'ha emprès una campanya força violenta contra mi. Això ho escriu, és un fragment d'una carta, i testimoni del senyor Luis Ulloa. Pues, com deia el meu company, això es produeix en aquell moment, després ja hi ha una eclosió, ja apareixen una sèrie d'historiadors, no?, que van plantejant tot el que hi anava dient, i tornem a veure el mapa del Domingos Teixeira, que si el volen mirar amb detall el tenim allà reproduït. Aquest mapa, no sé si ho has dit, Joaquim, però l'original es troba a la Biblioteca Nacional de França a París. I n'hi ha molts més, com aquest, bé. Aleshores, també es trobo una mica curiós que, en penes d'escut, que seria fàcil poder, no? És a dir, poder, si tenim les barres catalanes aquí a la mig, algú s'hauria de dir que averiguar és quin significat tenen aplicats en aquest mapa. La cartografia és una ciència molt important dins d'investigació històrica, com altres ho són també. Però no està gaire bé estudiada, està molt poc estudiada. I en canvi sí que és important i té connotació més a més, és a dir, és una prova molt tinguda en compte, amb investigacions. Segons historiadors no sobre què, ja el segle XIII s'havia anat a l'Atlàntic perquè hi ha documents que així ho confirmen. I en canvi, segons el senyor Joan Prim, patatista naval, les expedicions o conquestes castellanes en són desconegudes fins al segle XVI. Llavors, potser hem de desmitificar Castella com a potència i llavors mitificar Catalunya, no? I del revés, que és el que ha passat fins ara. No fa gaire va venir també, curiosament, una professora de la Covid i Virgili que es diu Maria Bonet, de Tarragona. Ella també està fent recerca dintre del seu àmbit per coses de l'Arxiu de Tarragona. I aleshores està estudiant tot el tema de la noblesa, perquè fa dos anys va fer una troballa que començarà a canviar la historiografia del nostre país. I és que ja s'ha descartat la suposada decadència de Catalunya. ja s'ha despertat, perquè estan aparegant moltíssima informació, que indiquen tot el contrari. Aquesta professora és una d'elles. I ens va explicar que ella, tot el que li porta a la investigació, l'acaba conduint als personatges importants a l'Empordà. Tots acaben, la mujer és aquesta, acaba anant a l'Empordà. Començarem, per tant, a fer caure tòpics i conceptes equivocats i ho farem, a més, de manera irrefutable, basant-nos en proves i no en interpretacions o ideologies, com també hi ha gent que diu, perquè també utilitza la vessant ideològica per voler, doncs, deixar opinions o opinions, no? Proves irrefutables que puguin assistir. Aquesta, per exemple, és una imatge de la sala de les batalles que està a l'Escorial a Madrid. Com veuen, és una batalla, del 1300 i pico, a la Lleruela, i hi havia els exèrcits catalans que estaven lluitant al costat de Castella, també, o al costat d'algun altre, perquè tenim un gran desconeixement del tema militar, marítim, nostre català, i jurídic també, i no és que no sé, potser de moltes més coses, hi ha un gran desconeixement. Ens ha explicat, i s'han escrit llibres que són molt bons, és veritat, però no n'hi ha prou, s'han quedat curts. I avui en dia ja es fa urgent una revisió, per una part, penso jo, de manera modesta, i un aprofundiment també a l'altre, sobre tot això. Anem a veure l'altre imatge. Aquí vam localitzar una prova, que ara segurament els ensenyarem, que és la biblioteca Marcena de Venècia. En aquesta biblioteca es guarda les cròniques de Venècia, i el cronista oficial, coetani a l'almirall Colom, de la descoberta d'Amèrica, el Domenico Manipiero, diu en aquestes cròniques que el rei catòlic pren possessió del nou món in suo nome. És a dir, això és el que en Joaquim abans ens comentava, que la figura de la reina és la catòlica, ja se la poden, vull dir, esborrar una mica del nostre imaginari, perquè no és cert. Això ha estat una explicació que s'ha donat, doncs, obeïm el que fos, no?, d'aquells fets passats, però no és la realitat. Perquè la realitat és aquesta, aquesta és una altra mostra de com apareix representat, no només el rei que va l'altre com, apareix representat gràficament en diversos gravats com aquest, sinó també en diferents fonts escrites per diversos cronistes, i tots ells, segons proves, un dia, no tot li deia. Tot això coincideix amb l'afirmació que és una empresa que farà el catòlic, únicament d'ell. I farà el catòlic sí que era rei de Castella, d'acord, ho sabem, no n'hi ha amenaçat-ho, però mentre la reina fos en vida. I no oblidem que no només era rei de Castella, que això és el que ens explica la història, sinó que era rei de la corona, la catalana aragonesa, o l'Aragó, i sobretot comte de Barcelona, que això també no s'ha de menystenir. No s'ha de menystenir, ell era sospitós. Seguim. Ara us parlaré del tema també que vam localitzar aquí a la Biblioteca de Catalunya. Miri, pensin que els arxius i biblioteques són fonts de proves contínues, Perquè també cròniques antigues parlen que abans els catalans que van descobrir el nou món. En el Valais de Catalunya del segle VI, per exemple, s'esmenta que pot ser la nació catalana la primera que plantó en aquel nuevo mundo el gloriosísimo estandarte de la fe. Les proves que els catalans són expedicionaris amb el Mirall Colom a la descoberta d'Amèrica són, com veuen, absolutes i aclaparadores. També hi ha una altra prova molt interessant que es troba als anales de la Corona de Aragón, d'en Diego Josep Dormer, de l'any 1697. Aquí hi ha una súplica feta l'any 1528 a les Corts Aragoneses de la vila de Montsó que se li fan a l'emperador Carlos V. I on se li reclama que els beneficis i beneficis dels regnes de la Corona d'Aragó s'han de donar a naturals i a estrangers. I on de manera molt clara es recorda com la Granada i les Índies van pertanyar a la Corona d'Aragó. Perquè ens diu el següent, segur que és literal, Y pues, lo con menos causa, donde tanta fidelidad y deseo de servir a vuestra majestad, hoy se debe conceder lo suplicado en este capítulo como conquistadores de dichos reinos, y de otros tocantes a la corona de Aragón, mayormente, que ya el rey católico, nuestro abuelo, tuvo por bien por el auditorio que los castellanos hicieron a dicho rey católico en la conquista de algunos de dichos reinos, darles e incorporarles en los reinos de Castilla la mitad del reino de Granada y la mitad de las Indias que a dicho rey católico pertenecían. Es muy interesante, porque no cuadran absoluto, no alcanzan a explicar. I és que la falsificació documental, la destrucció de documents, per esborrar tot el que la realitat que va ser, igual que els criminals fan, no? Els robatoris també realitzen, està a l'ordre del dia, no és una cosa estranya, per algun motiu, o diversos, que ja ens intuïm tot, es va voler esborrar doncs, el paper de Catalunya, dels catalans i dels reis amb la seva pròpia nació, i per això ens trobem avui en dia com ens trobem. Però no pateixin que arribarem al final de tot plegat. També hi ha una altra cosa molt interessant que concorda, bueno, concorda, destaca la importància del Colom de Barcelona, i és que també la Biblioteca de Catalunya van localitzar això que veuen aquí. Van localitzar la falsificació, ara que he passat l'any passat. En un llibre del segle XVIII dels llinatges nobles de Catalunya hi ha nascuts d'aquests llinatges nobles com els deia. Doncs ara aquí tenim que la persona falsificadora, suposada falsificadora i afirmativament, perquè ara veurem per què, havien posat dos escuts de Coloma, dels Coloma, la família Coloma, com veuen, a dalt de tota l'esquerra i a baix de tota la dreta. Però sí que també jo m'haig d'adonar de seguida que a dalt de tota l'esquerra té un afegit amb llapis, imitant la ploma amb un arc. I que això semblava que era Colom i no Coloma. Però en canvi al davant no. També s'ha de mirar tota amb un ufà perquè és com es troben les coses. Doncs bé, perdó, ja té la imatge? Com la tenen? Doncs bé, què va passant aquí? Doncs que la persona que va voler falsificar això es van descuidar que a darrere de tot, no, en l'Inda, hi havia l'Indes de tots els cognoms dels escuts de les famílies nobiliàries i que allà hi havia posat els Colom i els Colom. Llavors amb la pàgina i tot videogravat, etcètera. I fins a vostès també té despistat, que falsifica l'escut i s'oblida doncs de fer-lo desaparèixer al final, no? Això ho hem de posar en coneixement de la biblioteca, de la part antiga, perquè sisplau doncs posar en coneixement que la gent no sapigués. No sé si finalment ho han fet, però ens van mostrar interessant. I com això hi ha molt, perquè pensin que a mi m'estranya molt que on t'estan trucant. Hi havia moltíssima informació sobre les genealogies de les famílies catalanes, els punts mobiliaris, queden coses, però després un 10%, un 15% de tot el que hauria d'haver. Jo em pregunto, on t'ha anat a parar tot el d'anar? Què ha passat aquí? Ara anem a viatjar a la Vila de Pals. Segur que n'hem sentit a parlar i darrerament doncs, també perquè està una mica en l'ull de l'huracà. Hem recuperat el Port de Pals. Ja fa temps que, fa dos anys, que vam aconseguir certificar la seva existència tan discutida durant els segles XVII i XVIII. Aquest port tenia una població marinera i pescadora que havia desaparegut dels arxius i dels documents. I gràcies a una recerca transversal, doncs, podem arribar a retrobar-nos amb aquest port de Pals. Mirin, aquí tenim la situació geogràfica que tenia, perquè molta gent a vegades ens diuen, home, no pot ser falsa, amb dos motius diversos, però perquè la platja és tot res, això no pot ser, no és un port. Però és que la fisonomia de la costa ha canviat, com també ha canviat amb altres poblacions de Catalunya, per qüestions dels canvis de riu i dels sediments dipositats. I el que avui tenim, una platja recta que va des de Pals, algun Pals, diguéssim, fins a l'Estartit, abans allò configurava un golf. Els estudis geològics demostren que les zones de Salcà d'ara eren zones marítimes i marènes fa 500 anys. Perquè hi ha estudis, a més, diversos geològics de diversos geòlegs, amb mapes geològics que així ho testimonien i certifiquen. L'aigua arribava fins a la vila de Pals, no com ara, era la de Llunyana. I en temps de remor del mateix monestir, que volia de Montgrí, estaven envoltats pel mar i per les llacunes. Aquí tenim un altre mapa més detallat, del meu pare és molt, molt, molt interessant, de l'any 1798, de la cartoteca de Catalunya. Doncs si fixen, en allà que posa T de Pals, veuen? De Pals, allò és la Torre de Pals, és on hi ha o coneguda com a Torre Mort, o Torre de Guanta. I a dintre, veuen que hi ha un mapa de l'aigua i fa com una llacuna interior, que és el golf aquest, que també en Josep Pla esmenta en un dels seus llibres. És a dir, que ja estava allà esmentat, però ningú havia parat atenció a res. I si es fixen aquí, hi ha les dues grans dalt del riu de Vinaró, que era el que alimentaven, hi havia uns llacs que envoltaven pals, ara no estan, ara tenim el, bueno, com coneixem el magnífic arròs, que també es conreen allà. Però encara en tenim un més, aquest de la darrera troballa, és la biblioteca de Sevilla, 1727. I aquí aquest és innovador en la investigació, perquè aquest, si es fixa, doncs hi ha algú, hi ha l'aigua d'esquerra, entre Begú i allò que posa el braç, més o menys, veuen una àncora amb esquerra? Aquestes àncores indiquen zones d'ancoratge, dels ports. És a dir, aquí estem parlant del 1700 i pico, encara estava contemplat això, però efectivament concorda amb els documents que hem trobat. Aquí tenim aquest lloc d'ancoratge, Tenim el port de Pals. Aquesta és una de les naus coetània a l'època de descobriment, de l'Hispànica Clàssica. Llavors es diu que aquest podria ser un dels vaixells, no ho sabem. Encara, tot i que a la premsa, no sé si l'han llegit fa darrerament, ha sortit, sobretot, hem confirmat ara fa dos dies l'existència del Port de Pals al segle XV. Això és una bomba, perquè l'havíem pogut demostrar el 17 i 18 i havíem constància des del 13, però calia demostrar que el 15 hi havia por per poder sustentar la possibilitat que Colom hagi sortit del Port de Pals. Nosaltres ho pensem, però això no es pot afirmar. Si ho fes, ell m'estaria mentint. No és així, hi ha gent que ho diu, hi ha gent de tot. Però hem de ser rigorosos i les coses s'han de fer pas a pas. Però sí que era fonamental poder certificar això. Després els llegiré a què fa referència aquesta última troballa. Però bé, el cas és que això ara està corregent a nivell ja nacional, internacional i de Sud-amèrica. El que passa és que ja no sabem si per causa de la notícia sigui més important, ahir vaig trobar titulars a diaris de Sud-amèrica que diuen que hem trobat la prova definitiva de que Colom va sortir del Port de Pals, que és un segell que així ho demostra. O sigui, la notícia l'han entès al revés o bé estan fent, bueno, el que deia en Joaquim, no? Compte amb els cronistes que diuen, que la cosa no va per aquí. Què més tenim de Pals? Per què pensem que Pals és el fons de sortida? I sobretot, què s'ha trobat en relació a aquest cor? Doncs miri, també Ana Maria Corredor, que és una persona que viu a la vida de Pals, que estudia l'estudi de toponímia a la Universitat de Girona, ja té publicat diversos llibres, doncs, referència, ella havia trobat mariners i pescadors, veu? Joan Is Ballesta, mariner, Portus Pals, de 1717. Amb una llicència hi diu que l'arrendador haurà de tenir proveïda dita taverna per 4 mesos, soes juny, juliol, agost i setembre, a la platja, terme i port de dita vila. I a 2 mesos de juny, juliol, agost i setembre, tinc obligació de tenir pa i vi a la marina i vendre-lo al mateix preu que lo vendrà la vila. I així mateix també hi vendrà sal, oli, aguardent, amb el mateix preu que es vendrà la vila, i tindrà son càrrec d'entregar els anuals regidors en dita marina, 2 pans blancs, de 3 o 6 lliures, 6 punts, etc. És difícil que ho sap interessant perquè a més amb això estem reconstruint doncs aquesta marina, aquesta població que vivien allà i història de Pals, com aquí a Lleges, de ben segur que també ho van tenir i publicada, suposo que també. Tots els pobles de costa, molts encara estan desconeguts, però aquí al Maresme també era molt important, perquè s'han construït vaixells que han passat per la millor història, no? És a dir, jo animo, no sé si hi ha algun investigador d'aquí de Lleja o de la zona, però si n'hi ha, doncs és nova també. Hem de fer treball de, una mica de, no sé, de tornar a retrobar-nos amb el nostre passat històric, és molt important. Perquè tot això ajudarà al tema marítim i al tema del colom. Tot això també ajudarà. Una altra llicència de pesca, per al mes de l'Església de Pau, també diu que, per exemple, han de pagar, depèn de censura alguna, d'imàcules de pescat o pescat, de pescar, i aixugar les mans, ports i cales de dita part, de dita vila de pals, És a dir, on anaven a buscar noves caldies de diumenge. Una altra nota molt important, la Torau Quadrada té un llibre publicat que es diu La Mediterrània, Cruïlla de Mercaders, i aquí, de la Fes del Mar, l'editor, i aquí apareix, és mandat al port de pals, també ha passat per ara, no? És a dir, apareixen llocs i tampoc no estem en compte, Veuen? Ella diu, a la pàgina 144-155, diu, a menors proporcions viatges a Mallorca i Menorca, litoral valencià, València, Alacant i Múrcia, centres italians, Gènova i Venècia i pocs catalans, Portlliure, Roses, Pals, Tarragona, Tortosa. No? Quina sorpresa. Si ha posat això a la Torau Quadrada del llibre és perquè dins de la seva exhaustiva recerca i buidatge de documents ha trobat molta informació d'aquest port, i per això ho considero de la importància de la recinta de la cultura rosa en Tarragona, Si no, no hi sortiríem aquí. Doncs és això, anem reconstruint-ho tot. Clar, perdó, la conformació documental, l'explicaré molt breu, dels segles XVII i XVIII, també la vaig localitzar ara fa dos anys a l'arxiu de la Corona d'Aragó, i un document és el del 1768, pertany al registre de protestes de mar del que va del 1766 al 1868 de Barcelona i pertany a la Real Audiència del Consolat de Mar. En aquí vaig localitzar un registre que, sort d'aquesta avaria, sort d'aquesta avaria d'aquest vaixell amb càrrega de bocada, perquè si no, no ens hagués arribat la informació del que va estar tirant, En aquesta manuscrita, el declarant Bartolomé Copelo, capità d'un vaixell polacre que es diu Nostra Senyora de Montenegro, matriculat a Jerusalem, per la ruta Pal, Puertofino, Tangai, Barcelona, amb càrrega de botada. Aquesta era una de les certificacions que vam poder donar. I l'altra, que és molt interessant, perquè forma part d'un procés de l'any 1607 dels procuradors del castell de la vila de Pal, contra pescadors de la mateixa vila per un tema de robatori de llenyam del bosc que si fa gens sabran però estava protegit perquè hi era vila reial, a més hi havia tota una jurisdicció també molt desconeguda i no contemplada a l'hora d'explicar la història, que això també és molt important. Ens hem de centrar en el context i dintre del tema jurídic, perquè si no no entendrem res o estarem explicant sense ficció. Llavors, dintre d'aquest procés era escrit en català i molt ben conservat el paper. Explicaven, doncs això que diuen, no? Diu, i vingué la procuradora del castell de Pals en mar i li llegi públicament que els que aquí no tenien llicència no podien pescar. Doncs va haver-hi un conflicte molt gran entre els pescadors i els jurats, que deien que ningú gosa pescar el lograu que és el tema del castell de Pau sense llicència de l'arrendador del dit trau. Aquestes són les dues proves primeres que els havíem parlat. Tenim més coses, com és la carta relacionada amb els personatges ara de Tincolors de Colom i sense més pinçó de la vila de Pau. I tenim una altra carta que es troba a l'arxiu de la Diaca a Barcelona i aquí apareix esmentat subratllat Vicenç de Quinson de la Vila de Pau. Darrerament, hi ha hagut una mica, una mica de trifulca, de tipus històric, a vegades passa, amb diverses opinions, i que ens han volgut ressaltar molt que l'argument que la gent que vostè ho continua dient, que això és una traducció al català, i queda en castellà, de palo, i llavors és pal, jo pregunto, i com ho poden demostrar, en què es basa? És la seva opinió, sembla a mi, o la seva lliure interpretació. Perquè és un document que fa a l'arxiu històric de la ciutat, escrit en català, lògicament, i no crec que sigui una traducció de res. però que tampoc es pot fer, és el que s'ha fet, doncs voler treure això i voler fer una traducció literal al regim de la vila de Palos de Moguer, quan aquí no hi és, d'acord? És a dir, ui, i de coses d'aquest tipus n'hi ha moltíssimes. Després també hi ha una cosa molt curiosa, el nom de Palos apareix a molts més llocs. No sabien vostès que el cabo de Palos de Múrcia es deia originàriament Cap de Palos? Algú sabia? Doncs sí, hi ha un mapa del 1300 i pico del Ruggieri i allà apareix així. És a dir, clar, amb la reconquesta i quan ell va molt català, dient de la corona, a repoblar. I tota la toponímia que hi ha primigènia és doncs, de la zona que repobla jo. És després la possibilitat que allò es castellanitzarà i es produirà com el que ara coneixem. Però no anem a oblidar el que era en un principi, també. Un altre personatge molt interessant que localitzem a la vila de Pals i que és una de les coses que expliquem a les rutes que fem, després qui vulgui l'informarem, que és que localitzem a personatges de l'entorn de Cristòfor Colom i tot el tema de la descoberta d'Amèrica que es troben a Pals, l'Empordà i Barcelona, és a dir, es mouen per aquí. Un d'ells molt important, reconegut per l'assistent, és el Juan de Gamboa. El seu fill, recordem, era el correu entre Cristòfor Colom i el rei. El Juan de Gamboa era senyor de la vila de Pals, capità de Torroella de Montgrí i cavaller d'Esnagió dels Reis Catòlics. I això és el que no s'està oblidant, això no es confon, això no s'explica. Però tenia el títol del rei. Juan de Gamboa fou armat cavaller per la reina Joana i anomenat noble capità, general pel comte de l'Empúria. El 4 de gener de 1467, en plena guerra civil, que és el que desmantava un joc i abans, de la Generalitat de Catalunya contra Joan II. Època clau, honesta, la guerra civil del segle XV, hem d'aprofundir. La seva filla, Isabel de Gamboa, a més va reunir una relació sentimental amb en Jaume Colom fins al descobridor. I d'aquesta relació va néixer un infant d'octubre del 1508, anomenat Francesc. Això és el que ens explica Malva Vallès. I saben quines coses més hi han d'interessant? Doncs bé, això són mostres d'embarcacions que duien a mariners catalans. La Virgen de los Navegantes de Sevilla al segle XV, això també està a Sevilla, ho vam veure, i també veuen que havia ple de vaixells no?, amb banderes i senyores catalanes. La Virgen de los Navegantes és un tapís on hi ha els grans descobridors als peus de la Verge, que és la Verge que protegia doncs, els mariners i els mariners, els pescadors. Llavors, aquests grans entre ells hi ha el Cristòfor Colom. I els vaixells representen que són els seus vaixells, segur que vol dir el quadre aquí. Llavors, que també és curiós que hi hagi banderes catalanes per tot arreu aquí. Les caraveles no eren exclusives de la zona sud de la península, ni de Portugal, ni de Gènova. I a més, es construïen també, ho dic únicament, també a Barcelona. Perquè efectivament els hem trobat documentades, amb documents del segle XV i fan referència a les coses socials de zones de Barcelona per la flota de la Diputació del General. La passada primavera va faltar també als diaris una altra notícia que era la confirmació per part de la Societat Catalana d'Història del segon viatge, de la Societat segon viatge des de Barcelona i no des de Cádiz, com a lloc primigeni. Això també va aixecar molta polseguera, va anar a nivell internacional. De fet, ens van trucar des de Cádiz per entrevistar-nos, etc. Llavors no va explicar doncs, el que hi ha. Però bueno, hi ha de tot, opinions a favor i altres solament en contra, perquè ens van arribar a dir que això era un discurs nacionalista. Jo no ho entenc, no? Això no és històric, no és nacionalista. Hi ha documents i proves. Aleshores, en el tema que els deia, tot que els anells de Catalunya de Narcís Feliu de la Penya de l'any 1709 hi diu embarcaronse gran de número Barcelona con Colón y fue el capitán Pedro Margarit. Partieron de Barcelona con la flota de Colón. Llegaron a Cádiz el 23 de septiembre. Partieron de Cádiz tomando tierra a la isla que llamaron Deseada y después Española. partieron a Haití, donde nos noticiaron de sus amigos muertos por los indios. És a dir, el telefici a les explica que fa el Pant de Cádiz el dia 25 de setembre i obvien, sorprenentment, la primera part del viatge des de Barcelona, confonent i oblidant el paper fonamental dels catalans. Saben també que van fundar els catalans de les Índies les esglésies de Santa Tecla i Santa Eulàlia? També ho fan. Aquesta és una altra de les imatges del que els comentava. A les platges també es construïn embarcacions i jo tinc constància del Maresme també. I això també pot ser treball interessant per anar obrint més coses. Aquesta és una imatge que trobem on es diu, no està confirmant només, però es diu que és la nau amb la que anava l'almirall Cristòfor Colom. Doncs aquí, repintat, per veure una mica més bé els escuts que hi consten, si és cert, podem veure com hi ha les barres catalanes, hi ha el Colom, que és el símbol del primer Colom de Barcelona, aquest, o sigui, és el símbol heràldic, la creu de Sant Jordi, aquesta divisa de la Santa Eulàlia, no? I aquí, la Santa Eulàlia. La de la dreta no és la d'Espanya, perquè són les ratlles d'aquí, és la de la Marina. I això era la bandera de la Marina catalana. Que curiós que això s'adherigui la bandera espanyola. Això, si us interessa, a la web del cfef.cat, la nostra web, poden trobar molta informació sobre el PowerPoint de treballs esplèndids de companys nostres que hi entenen molt i ho podran trobar. Com els deia, els anàlegs de Catalunya no era de la gent de la prova, no únicament, però perquè hi ha proves, a més documentades i de documents concrets, però sí que vull fer esment que, segons l'autor Magistrat de la Penya, va dir que estava escrit en castellà, perquè va dir que al principi de la seva obra, tot i que ell ho volia conservar en català, ho va fer-ho precisament en castellà perquè els atacs i falsedats de judicats dels catalans es van escriure en llengua castellana. I va afegir que, i va llegir-ho que ell va afegir literal, devien de manifestar su equivocación, no puedo escuchar la respuesta en la lengua castellana para que igualmente se entienda el cargo y la defensa de la equivocación de la verdad. I per veure la base autèntica i rigorosa del treball del Feliu de la Penya, reproduint les seves pròpies paraules quan diu. Quan diu que es basa amb el seu treball, amb els dos de Cote, relacions de los Serenísimos Reyes i de los Vietarios, de la Diputación de Lérida, de Tortosa, de Perpiñán, de las demás ciudades, divinas de Principado, Iglesias, Conventos, autores de Estàcero, etc. És a dir, qui digui que l'obra de Mestre Feliu de la Penya és una cosa ideològica d'ell, està dintre una bestiesa. I això no ho acceptarem. Això també s'ha posat a l'entredir, és a dir, m'hauria pas imaginat això, és una mica, a veure, si tothom vol tenir raó, però clar, s'ha de ser una mica rigorós amb les coses, Sabien vostès que precisament els anàlegs de Catalunya van ser confiscats per Felip V? Aquí tenim els anàlegs de Catalunya i ara tenim el Felip V. Ha dit que el 12 de març el capità general de Catalunya, Castel Rodrigo, per ordre de Felip V. Finalmente, como la ciega malicia en las turbaciones que empezaron en el año 1705, dio la imprenta un sinfín de papeles deliciosos, libelos inflamatorios, canciones, alegatos jurídicos, poesías, narraciones históricas, bajo varios renombres, indignos de tolerarse. Por tanto, bajo las mismas penas de reos de la majestad, y mandamos que a persona alguna le sea lícito retener y mantener dichos papeles. Y porque en lo histórico se hayan impreso unos anales de Cataluña, su autor, el doctor Narciso Feliu, cuya obra, distribuida en tres volúmenes de mucha parte, contiene materia muy maliciosa, sediciosa y perjudicial al Estado. Se prohíbe, ordena y manda que cualquier persona que tenga las dichas obras, bajo las mismas penas, las debe entregar enteramente en mano. Barcelona, a los 12 de marzo de 1716. Això es troba a l'Arxiu General de Simancas. Ens ho va facilitar un company, també després de l'acabar la història. Està traient molta informació des de l'Arxiu de Simancas. Per tant, què veiem? Doncs veiem com quines tribulacions ha patit, la informació relativa a Catalunya, la nostra història, el fet de la descoberta i a tot el que comporta. Aleshores, no podem obviar que si l'arribada del primer viatge es produeix a Barcelona, com ens confirma l'historiador canari en Romeu de Arma, i obliga l'any 1944 a la història oficial a reconèixer-ho, si tenim també que la preparació del segon viatge es produeix a Barcelona, tot i que tothom ho hagués volgut tapar, i si tenim també que la sortida d'aquest segon viatge està documentada i sabem per la medievalista del CSIC, la senyora Teresa Ferrer Mallol, que els catalans estaven establerts en colònies d'Andalusia, amb el centre assegurativo, en canvi, sempre a Barcelona, ja des del segle XIII, amb el consulat de Mar, segons els dies de la nació catalana, pel privilegi del rei de Castella i Andalusia, com a bases navals, estàvem establerts com a bases navals, i de la redistribució de mercaderies, veurem quin gran desconeixement tenim del funcionament i organització de la Marina Catalana i dels seus àmbits d'actuació, però és que també tenim cònsol de Castella a Barcelona, també en el segle XIII i XIV, i això en canvi ens és desconegut. I si amb aquestes dades veiem quin paper sol principal i capdalt ha tingut Catalunya en el tema de la descoberta, i en canvi, quin oblit o desaparació fulminant, perquè està fulminant, hem patit, ens hem de preguntar que alguna cosa no és gens normal en l'estat de les recerques fetes fins fa poc sobre l'origen de Cristòfor Colom i després de la descoberta d'Amèrica. I la pregunta que estem aleshores obligats, penso jo, a fer-nos i a la resposta que cal trobar és perquè hi ha hagut una desaparició massiva documental, perquè hi ha hagut falsificacions i versions diferents sobre els fets de la descoberta d'Amèrica. Un dels articles principals de les expedicions, com fou Catalunya i els catalans, s'han esborrat voluntàriament al llarg dels segles de les pàgines de la història. I és que la manipulació documental ha estat a l'ordre del dia en el nostre passat històric. I allò més preocupant és veure com s'ha esborrat el nom de Catalunya del mapa, dels llibres i de les cròniques. Us oferim aquí una altra prova de com s'ha esborrat aquest nom de Catalunya. Això també està obertut a la Biblioteca de Catalunya, són les cròniques d'Espanya, i d'ell, de la Ciutat, crònica sobre la història d'Espanya, composta i ordenada per Pere Miquel Carbonell, arxiver del nostre senyor rei, notari públic de Barcelona. I en canvi, mirem el Tibau en el colofó final de tot, que poc es van recordar de treure, és a dir, van fer una versió a mitges, no?, d'aquesta falsificació, perquè aquí diu com la present obra de les cròniques de Catalunya, tretes a l'arxiu de l'honorable, diferent de Sant Miquel Carbonell, etc. És a dir, què ha passat aquí? Caram, ens han substituït el títol de l'obra, que era les cròniques de Catalunya per les cròniques d'Espanya. I això, així, de vegades, amb moltíssimes coses. Moltíssimes coses. Però si bé, hem vist com, tema, com sembla que els països catalans hem acabat de tenir clar tot això, i després d'haver posat de manifest el Frau Històric Universal que els deia en començar, que ha patit la descoberta d'Amèrica, però sobretot Catalunya, en relació amb el paper del descobriment, els hi comento ja per acabar doncs la darrera troballa que hem realitzat i que aquesta sí que hi ha sigut de pura dinamita per tornar a centrar una mica les coses en el seu lloc i bé, doncs, en quant a la tesi o estudi sobre el tema del Port de Pals i la possible sortida de Cristòfor Colom des de les nostres costes de Catalunya, bé, doncs va sortir abans d'ahir en portada el diari de Girona la notícia aquesta. Troba una lectura d'una de l'aigua la prova que Pals tenia port marítim del 1715. I això està gràcies doncs, a un segell filogràfic del 1406 que diu, és un segell que acompanya un albarà que vaig localitzar amb aquest segell de la cort de l'abadia del castell de Pals. Aquest document datat del castell de Pals el 29 de juliol de 1406 és un manuscrit del batlle de la Vila, del moment, en Joan Abril, i figura el nom d'en Antoni Vinyals, patró de Llegut de Palamós, el qual havia carregat al port de Pals una sacada farina que havia de descarregar a Barcelona. Llavors, el trajet, aquest trajet incorpora l'escut de pal, que ja no podem veure, si volen després els ensenyo l'empresa del ras. Doncs aquesta ha estat l'última troballa que hem fet, en aquest cas ara amb més consellera, i que estem molt contents doncs, de seguir avançant amb tot plegat, i que bé, doncs, la meva intenció per aquesta banda era mostrar-los com Joaquim, contextualitzant la problemàtica d'aquest preu històric que veiem, i jo abordant concretament documents, fent un treball de recerca exhaustiva, doncs bé, si volia mostrar, perquè quan marxin després de casa seva, doncs a sofà i res, amb els amics de la família, comentin o reflexionin i pensin a veure, realment, jo crec que marxaran d'aquí una altra visió del tema de la descoberta d'Amèrica, amb una nova visió més crítica i fent els plantejaments, imagino. Però bueno, si hem aconseguit això, estarem molt satisfets i bueno, us convidem a seguir tot el nostre treball a través de la pàgina web, el Sociedat.cat, i la Rosa està fent també, la Rosa en parlarem, i els agraïm moltíssim la seva assistència, i bé, que jo crec que no hem de llatinyar ni un minut ni un esforç perquè es faci llum sobre aquesta obscuritat que encara tenim de la nostra història. Avui és sobre Colom, però hi ha moltes més personatges i èpoques que mereixen tot el nostre respecte. Moltes gràcies a tothom.